Notícies Vespre. Karen Madrid.
La justícia sabadellenca necessita més jutjats per afrontar les necessitats actuals de la ciutat. Així ho reivindica la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Barros ha especificat quines sales caldria incorporar.
Un altre jutjat del penal, un altre jutjat també exclusiu de violència contra la dona, sobretot a Sabadell, fa falta, i sobretot una altra de les jurisdiccions on estem molt, molt col·lapsats és la jurisdicció social. Tres jutjats socials a Sabadell són del tot insuficients, perquè pensem que Sabadell té molts polígons industrials i molta empresa.
L'advocacia sabadellenca assegura que un judici ràpid per violència masclista pot trigar a programar-se entre 4 i 5 mesos, temps que en els casos per a peticions laborals s'eleva fins a l'any i mig.
Primàries sense sorpreses al PSC. Marta Farrés és l'única candidata a liderar la formació les pròximes municipals.
La formació la ratificarà com a cap de llista a finals d'aquest mes de gener en una assemblea. Des del Partit dels Socialistes ja han apuntat que esperaven reeditar els resultats del 2019, quan van passar dels 5 als 10 regidors i van recuperar l'alcaldia de la ciutat perduda el 2015.
I en esports, Eudald Vergés marxa del Sabadell per fitxar per l'UD Logroñés.
Vergés, que ja no va entrar en la convocatòria i a l'estadi Balear, es converteix en la quarta baixa dels arlequinats en el mercat d'hivern. Se suma a Sergio Montero, Juan Delgado i Pelayo Suárez.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la P7 hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la C58 hi ha problemes al seu pas per Montcada, 4 quilòmetres de cua en sentit Barcelona i 3 quilòmetres més a la mateixa població, però en aquest cas a la C33 també en sentit sud. Ja si mirem a la capital catalana, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Sarrià i el túnel de la Rovira en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 10 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament i dia marcat per aquestes ratxes de vent. Després ho abordarem. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Parlem amb la Carme Farnell. Bona tarda.
Durant les properes hores continuarem tenint aquest cel mig ennuvolat amb núvols també en forma de vent i amb aquest vent que encara ha de bufar amb intensitat, sobretot en alguns sectors del prelitoral, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya han mantingut aquest avís respecte a aquesta intensitat del vent en algunes comarques del país, però atenció perquè aquest vent demà guanyarà força més intensitat i no només a punts del prelitoral sinó a molts indrets del país. Per tant, atenció. D'altra banda, també amb la neu, que s'espera que vagi nevant cap a la zona del Pirineu Occidental especialment. També en 24 hores espero que es puguin superar els 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres, però evidentment també nevarà a cotes més baixes, tot i que l'acumulació no serà tan destacable. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ha d'anar a la baixa. Avui hem començat un dia fred, s'ha anat recuperant aquest ambient també com a conseqüència del vent, però atenció perquè s'espera que les temperatures vagin baixant i ho faran sobretot a partir de dimecres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els jutjats de Sabadell necessiten almenys 3 noves sales, una de penal, una d'àmbit social i una altra especialitzada en casos de violència contra la dona. Així ho alerta la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, en declaracions al Cafè de la Ràdio, tenint en compte les necessitats de Sabadell i la seva àrea d'influència.
En els casos de violència contra la dona, els judicis ràpids poden trigar entre 4 i 5 mesos, i és que els jutjats de família també estan arribant al límit.
Per exemple, els jutjats de família de Sabadell estan col·lapsadíssims, perquè no només enjudicien temes de família, sinó que també enjudicien temes de mesures de suport de les persones amb discapacitat. Llavors, les noves mesures de suport, procediments de noves mesures de suport que s'estan interposant, més la revisió dels procediments que abans es deien d'incapacitació, i tots aquests procediments s'han de revisar les tutories que es van fer en el seu dia, perquè ara el concepte és un altre, ara és suport a la persona amb discapacitat, no és tutoria.
Els processos laborals, per la seva banda, poden arribar a trigar un any i mig en resoldre's. La solució temporal que els donen des de Justícia és reforçar la plantilla de jutges, però des del Col·legi de l'Advocacia ho consideren insuficient.
Algunes vegades envien jutges de reforç. Per exemple, en el jutjat social han enviat ara últimament un jutge o jutgessa de reforç. Però clar, aquest jutge o jutgessa de reforç té el personal de tramitació que té. I llavors, moltes vegades, no està tant que sí, en l'embut que es forma en el moment d'assenyalar vista i enjudiciar el tema, sinó en la pròpia tramitació del procediment. Llavors, entenem que un jutge de reforç no soluciona les nostres peticions.
D'altra banda, Barros també insisteix en la necessitat de reformar els jutjats de Sabadell de forma integral, tal com va posar sobre la taula la ja exconsellera de Justícia Lourdes Ciurop. Des del Col·legi de l'Advocacia no han tingut més informació dels projectes després de la marxa de Ciurop.
No hem tornat a saber res, parlo com a Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. S'ha demanat visita amb la consellera de Justícia actual, però ens va dir que de moment no es mantindria aquesta reunió amb el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Per tant, seguim esperant novetats, perquè ara mateix no. L'última idea, l'última novetat que tenim va ser el que va dir la Lourdes Ciurán en el moment de marxar, que ella ho havia deixat tot en marxa.
Tot i això, confien que el projecte no hagi quedat en un calaix.
Una de les millors maneres d'evitar el col·lapse dels jutjats i d'ajudar a reduir les llistes d'espera és recórrer a la mediació com a mecanisme per resoldre els conflictes comunitaris. La mateixa degana en feia referència coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació que se celebra aquest dissabte.
S'aposta fort per els mitjans alternatius de resolució de conflictes, tot el que és la mediació, la conciliació, l'arbitratge. És a dir, el que es vol fer és que les parts intentin arribar a un acord abans d'interposar una demanda judicial. I això, si s'instrumenta bé, si es fa bé, pot ser una bona mesura per evitar el col·lapse que està patint la justícia en aquests moments.
Justament per donar a conèixer el servei de mediació de l'Ajuntament, aquesta setmana estaran de gira per diferents espais de la ciutat.
Entre 12:45 i 12:45, avui han estat al Mercat Central, demà al Mercat de la Creu Alta, dijous al de Campoamor i divendres al passeig de la plaça Major. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, considera que és imprescindible que la ciutadania sigui conscient que hi ha aquests servei per resoldre conflictes com els veïnals.
L'àmbit veïnal és un àmbit en el qual la mediació es fa servir molt. El tema de sorolls en comunitats de veïns és pràcticament el problema que més se'ns ve a explicar a nosaltres en el servei. A part del tema dels sorolls, doncs, també el tema de la relació entre diferents veïns i veïnes, alguns molèsties que poden causar animals de companyia o també, per exemple, les humitats. Aquestes serien els quatre grans temes en relació a l'àmbit veïnal.
També pot ajudar a trobar solucions als problemes familiars o d'assetjament escolar. Morell assegura que cada any hi ha més persones que recorren a la mediació i que l'any passat van superar els 700 usuaris.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Obrim pàgina política perquè Marta Ferrés és l'única candidata a les primàries del PSC, segons acaba de confirmar el partit. El fet que no s'hagi presentat cap altre candidat per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del mes de maig tanca el procés de primàries encetat fa uns dies.
El següent pas serà a finals d'aquest mes, quan l'Assemblea del PSC de Sabadell ratificarà i proclamarà que l'actual alcaldessa de la ciutat tornarà a ser candidata als següents comicis. El primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, ha mostrat confiança en el lideratge de Ferrés.
La agrupació socialista ha considerat també doncs, que Marta Ferrés, després de liderar durant 4 anys a l'Ajuntament de Sabadell en moments molt complicats, és la millor opció per seguir liderant la ciutat en els propers mandats. Evidentment, també esperem que aquesta conclusió que avui obtenim internament també sigui compartida externament per la ciutadania el mes de maig, reconeixent aquesta feina feta, però especialment també reconeixent el projecte de futur que lidera l'alcaldessa.
Ferrés també ha agraït la confiança i ha assegurat que Sabadell està ara molt millor que fa 4 anys, ja que s'ha treballat a tots els barris per igual. Per tot plegat, des del Partit dels Socialistes confien que després de 4 anys liderant el govern municipal, els sabadellencs renovin la seva confiança en la seva proposta. El 2019 la formació va passar dels 5 als 10 regidors i va recuperar l'alcaldia, perduda després dels comicis del 2015.
Esquerra Republicana i el PSC mantenen el pols per arribar a un acord als pressupostos. Un dels esculls entre els dos partits és la connexió de Sabadell Sabadell i Terrassa a través de la B40. Tot i que pels socialistes és un projecte irrenunciable, el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández, ha tornat a refredar avui les expectatives al voltant de la infraestructura. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En una entrevista a Ràdio 4 i la 2, el conseller Fernández ha tornat a descartar la connexió de les dues capitals del Vallès Occidental a través del quart cinturó i ha defensat que només contemplen l'enllaç de les dues ciutats amb castellà a través de l'allargament de la Ronda Oest, que actualment finalitza a Can Uriac.
On el govern de la Generalitat ens comprometem a treballar aquestes solucions, com és connectar castellà amb la C58, o com és millorar la connexió entre Sabadell i Terrassa, o com és alliberar el trànsit de dins de Terrassa, doncs tenim un instrument, que és el pla de mobilitat del Vallès, i que ens determina una mica quin és l'escenari i que prioritza la intervenció en carreteres existents. I, per tant, jo crec que hem d'intentar fer això.
Fernández també ha recordat que, tot i que el Ministeri de Transports es va comprometre a pagar les obres de l'anomenada Ronda Nord fins a Terrassa, ara mateix no hi ha res per escrit. De fet, ha assegurat que la ministra Raquel Sánchez aposta perquè la infraestructura es financi a través de la disposició tercera de l'Estatut.
Es va anunciar per part de la ministra la voluntat de que hi pogués haver aquesta execució per part del govern de la Generalitat, però no hi ha cap conveni, no hi ha cap acord. És més, en algun moment, en alguna declaració pública, perquè jo no ho he pogut llegir, sinó que en alguna declaració pública el que el govern de l'Estat ha dit és que això es pagaria amb la disposició addicional tercera de l'Estatut, és a dir, amb recursos que són del govern de la Generalitat i que decideix el govern de la Generalitat a què els destina.
Pel que fa a la xarxa ferroviària, Fernández ha reivindicat un sistema integral on la Generalitat pugui gestionar-la directament, la qual cosa inclou també el traspàs de Rodalies.
A tot això, Renfe acaba d'instal·lar un equip de videovigilància intel·ligent a les estacions de Sabadell Centre i Sabadell Nord. A més, els equips també s'han col·locat a una vintena d'estacions més, com ara Barcelona Arc de Triomf i Plaça Catalunya, Badalona, Mataró, Sitges o Granollers Centre. Es tracta del primer pas per la completa digitalització dels sistemes de seguretat de 110 estacions de Rodalies, un projecte denominat Renfe Smart Security Station, amb un pressupost de 8.700.000 euros i que haurà de culminar el 2024. L'objectiu de Renfe és millorar la seguretat a les estacions. I la ciutat està vivint en els últims mesos diverses actuacions urbanístiques i moltes es concentraran aquest mes de gener. Un gruix important d'aquests projectes es concentren a l'entorn de la Gran Via. Quins són, Pau?
D'una banda, avui comença la intervenció a l'encreuament amb la Rambla i l'Avinguda Barberà, on s'ampliaran les voreres amb la intenció de reduir el trànsit de cotxes a la zona. Aquest dijous, 19 de gener, també es remodelarà la vorera del carrer Antoni Forrellat, on també es construirà un nou carril bici. Per últim, a partir del 23 de gener, s'eliminarà el pas soterrat del Taulí, per la qual cosa tots els vianants hauran de creuar per la superfície.
Més enllà de la Gran Via, avui també han començat les obres a la Concòrdia, a l'entorn de l'escola Pau Casals, amb un pressupost de més de 227.000 euros, tot plegat per construir una nova zona de jocs infantils que es dividirà en dos nivells.
A la part superior s'hi trobaran els jocs de trepa i de fusta, just juntament amb una zona d'arbrat. A la part baixa, en canvi, s'hi instal·laran els jocs infantils més tradicionals. Al parc s'hi podrà accedir amb una rampa que també unirà els dos nivells del joc. A més, s'hi construiran zones de descans amb espais amb bancs, papereres i fonts. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, reafirma el compromís de l'Ajuntament per fer de Sabadell una ciutat verda.
Continuem amb una Sabadell en marxa, una Sabadell molt més verda, una Sabadell molt més amable pels veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, amb inversions al nord, al sud, a l'est i a l'oest de la ciutat. I en aquest cas ens situem al barri de la Concòrdia, on avui comencen les obres de la nova zona de jocs infantils a l'entorn del Pau Casals.
Un altre espai on l'Ajuntament també està actuant és a la plaça dels Dolors, per adequar-la als criteris d'accessibilitat i per millorar-ne la diversificació de la vegetació i el mobiliari. Finalment, avui també s'ha començat a renovar l'enllumenat de l'Avinguda de Barberà.
Activada a Sabadell la fase de prealerta del Pla Vencat per fortes ratxes de vent, unes ratxes que s'intensificaran a partir de demà. L'activació de la prealerta suposa monitoritzar les caigudes d'arbres i el moviment de contenidors. A més, si la situació empitjora, es podrien tancar parcs i zones arbrades.
S'han registrat 3 avisos a la ciutat. Els bombers han fet 2 serveis per arbres caiguts al passatge de les Moreres i al carrer dels Pins, aixafant un cotxe. Un altre avís ha estat per un sanejament de façana al carrer Gorina i Pujol. Des d'aquest matí ja es notava el temporal de vents forts esforç que continuarà fins demà, amb ventades que poden arribar als 70 km per hora a la nostra ciutat. Ho explica el meteoròleg Xavi Segura al Cafè de la Ràdio.
De cara a demà, hem de dir que aquí, al Vallès Occidental, no estem habituats a vent tan intens, i com ho estan, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a l'Empordà, a cims del Pirineu. Aquí no estem habituats i, per tant, toca anar amb precaució a intentar treure totes les bateries que tinguem en façanes de casa que puguin ser sensibles al vent, que puguin caure, traiem-los. També intentem evitar passejar, per exemple, gossos o anar amb nens a zones boscoses, a parcs, on pugui haver risc de caure alguna branca.
Pel que fa a les temperatures, es preveu que entri un aire polar a partir del dimecres que farà caure els termòmetres fins als 0 graus al centre de la ciutat. El regió d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que es tornaran a posar en marxa els recursos de l'operació fred en aquest context.
Davant de monitoritzar de manera constant la situació, també hem activat la sortida de les UES, de les unitats d'emergència social de la Creu Roja, perquè puguin fer seguiment i suport a les persones sense llar, doncs, en aquesta fase de, com dèiem, de prealerta per vent.
Les entitats del tercer sector vinculades a l'operació fred ja estan preparades per atendre les necessitats que puguin anar sorgint durant aquest episodi.
Les colles que organitzen la Diada de Sant Antoni preveuen una participació més alta la passada de demà. Així ho han assegurat les presidentes Noemí Torres, de la Joventut de Sant Antoni Abat, i Sílvia Casajoana, de la Germandat, al programa Al Matí.
Al ser després de 2 anys de pandèmia, de no haver sortit, això sí que ens fa preveure que serem més, que la gent en té ganes, perquè és el que deia la Noemí. Molta gent se'ns ha posat en contacte,
Des
de, en aquell moment, en el moment d'entrada d'inscripció, que ens donarà el paper.
L'any passat es van suspendre els actes de tarda. Els cavalls i carruatges s'apunten a última hora, de manera que no es pot preveure quan seran.
Dues veterinàries vetllaran pel benestar dels animals si tenen reservat el dret d'admissió. Així i tot, des de les colles, se saben en el punt de mira.
Aquell dia anirem tots ben guarnits. Per tant, els animals i els carros també han d'estar ben preparats. Si no, no surt.
No sortiran.
Ho tenim molt clar, les dues entitats, ho té molt clar l'Ajuntament també, i sabem que sí, que estem en el punt de mira, però també, com sempre demanem, que es tinguin al punt de mira, però des del punt de la crítica constructiva i se'ns vingui a buscar en el cas de que hi hagi algun dubte. No la crítica i no l'insult, perquè no hi ha insults, però sí la destrucció.
Els cavalls han d'estar en el seu pes. Les colles sabadellenques s'estimen més celebrar-ho el dia que toca que no pas el cap de setmana. Ho fan només 4 poblacions en dia laborable. Aquesta tradició, que té un segle i mig de vida a la ciutat, començarà amb esmorzar a 8:45 del matí, després s'anirà la benedicció a la plaça Taulí. És dia de pa beneït i caramels, dels quals n'han comprat més de 1.000 quilos. La sortida de la tarda està prevista a les 5 a l'Eix Macià.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Rècord històric d'espectadors als Pastorets de la Faràndula. 6.300 persones han assistit al teatre del centre de la ciutat durant els 2 mesos que l'obra està programada.
Joan Monistrol, director de l'espectacle, apunta que precisament el 75è aniversari pot ser un dels elements que ha ajudat a assolir aquest rècord.
Un és el 75è aniversari, l'altre és la Creu de Sant Jordi, l'altre és potser la nova direcció, vés a saber, potser algú li això li ha... no ho crec, per això. Però el 25è del Miquel... El fet d'augmentar el nombre de gent sobre l'escenari, els canvis de personatge, noves incorporacions... Vull dir que al final són molts ingredients els que fan que aquell muntatge sigui més interessant i per tant que la gent hi vagi. Llavors, si el resultat els ha agradat o no, això és una altra pregunta, però almenys han vingut.
Miquel Rosselló s'ha acomiadat del paper de Satanàs després de representar-lo durant 25 anys. Tot i que la temporada oficial dels Pastorets ha finalitzat aquest diumenge, encara queden 2 oportunitats per veure l'obra. Seran el dia 21 i 22 de gener en la versió infantil dels Pastorets, que estarà protagonitzada per alumnes de formació de la pròpia entitat.
I l'agrupació de pessebristes de Sabadell es mostra satisfeta tant amb el pessebre de la ciutat com amb l'exposició de diorames d'aquest Nadal. Ara bé, consideren que cal invertir més en la instal·lació del naixement de la plaça Sant Roc.
Des de l'entitat creuen que s'ha convertit en un element més del Nadal a la ciutat. Francesc Bartolomé, president de l'agrupació, alerta que als llocs on s'aposta per aquest format, la dotació pressupostària és molt major, com per exemple a Barcelona.
Té un pressupost molt, molt elevat per una cosa d'aquest tipus. No sé si Sabadell, evidentment no estic parlant dels pressupostos de Barcelona, però si Sabadell realment vol tindre una icona d'aquest tipus, no sé, hauríem de repensar-nos-ho tots plegats.
El diorama gegant de la ciutat és una obra molt complexa que va néixer l'any 2020 amb la intenció que tothom pogués gaudir del pessebre, tot evitant també les restriccions de la pandèmia. Un cop hem passat aquests 3 anys, Bartolomé defensa que una dedicació i un sacrifici com el que han fet no és sostenible durant més temps i reclama al consistori replantejar-ne l'organització.
Fora de Sabadell i la comarca.
La Moncloa envia un requeriment per aturar el protocol antiavortament del govern de Castella i Lleó.
L'executiu de PP i Vox, per la seva banda, ha sol·licitat al govern espanyol que s'abstingui d'enviar requeriments que vulneren l'autonomia de la comunitat. El protocol obliga els sanitaris a oferir a les dones embarassades escoltar el batec del cor del fetus, fer una ecografia 4D o rebre assessorament psicològic durant el primer trimestre.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, confia que el govern arribarà a un acord per la reforma de les pensions durant la primera meitat d'aquest 2023.
Per Calviño, la reforma és un treball de responsabilitat que permetrà garantir unes pensions dignes no només ara, sinó també pels pròxims 20 i 40 anys.
La inflació del desembre s'ha tancat al 5,7% i ara el repte és rebaixar la inflació subjacent.
La primera està per sota de la mitjana europea gràcies al topall en el preu del gas, però la segona és superior. La inflació subjacent és la que es calcula sense comptar el preu dels combustibles i dels productes frescos.
La demanda de gas natural ha caigut a l'estat un 21% des de l'agost en relació amb el consum del mateix període en els últims 5 anys.
La demanda elèctrica ha disminuït un 7,5% en el mateix període. Des del govern espanyol atribueixen aquesta disminució al pla Més Seguretat Energètica, que conté 73 mesures, de les quals s'ha activat el 60%.
Esports.
Us ho dèiem en titulars, Eudald Vergés s'ha convertit en la quarta baixa del centre d'esports del mercat hivernal. El lateral esquerrà, qui ja no va entrar a la convocatòria ahir a l'Estadi Balear, fitxarà per la UD Logroñés, rival del mateix grup del Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda. Ja fa dies que el de Torelló estava col·locat a la rampa de sortida i tampoc va jugar la setmana passada en la victòria contra el Bilbao Athletic. L'arribada més de Ricard Pujol, jugador de la mateixa posició, li havia tancat definitivament les portes. El futbolista ha cedit per l'Andorra, per tant, canvia d'aires després de no convèncer l'actual cos tècnic. Ara bé, sota les ordres de Gabri Garcia, va ser el lateral esquerrà més utilitzat, amb uns quants minuts més que Juanmi Carrión. Amb ell ja són 4 les baixes confirmades després de les sortides de Sergio Montero, Juan Delgado i Pelayo Suárez. La carpeta d'arribades no hi ha cap operació avançada en les últimes hores. La prioritat és incorporar un central i també un migcampista com podria ser Dani Villahermosa. Com ha avançat el periodista Ángel García, el Sabadell està interessat en el jugador de l'Espanyol B, però fins ara res materialitzat. A la direcció esportiva sí que hi ha l'esperança que entri una injecció econòmica extra amb l'hipotètic acord amb els nous futurs inversors del club. En tal cas, s'intentaria reforçar també l'atac i la porteria.
I curiosament, un dels jugadors que té un futur incert al centre d'esports, Àlex Gualda, va ser l'autor del gol en la victòria ahir 0-1 al camp de l'Atlètic Balears. Un triomf que ha tret el conjunt de Miquillador de la zona de descens al final de la primera volta.
Dos partits amb el tècnic Sant Cugatenc i 2 triomfs pel mateix resultat, és a dir, sense encaixar. O com prefereix dir ell mateix, ja en són 3, comptant l'amistós de fa unes setmanes contra el Manresa.
3 victòries, 3 porteries a 0, de Lliga són 2. Sí, és un dels capítols en el que estem posant l'esforç i l'atenció. Al final és una categoria doncs molt exigent, on la solvència, no, la consistència defensiva és un dels capítols que et permetran sumar punts. Estem en aquesta línia. Crec que la segona part doncs, hi ha hagut un canvi i una millora també en l'apartat de pilota, sense tenir rutes tampoc clares i ben determinades, però sí amb la intenció de tenir-la una mica més. Crec que aquesta és la línia, no, defensar bé, atacar bé quan puguem i ara doncs, a seguir.
Meritoria victòria ahir d'un Sabadell que, tot i jugar l'última mitja hora amb un home menys per la vermella directa de César Morgado, va saber resistir abans que Gualda, amb assistència de Pau Víctor, culminés un contraatac en el descompte. L'Alcoyano, que està empatat a 24 punts amb el Sabadell després de perdre el Collao per 0-1 contra l'Osasuna Promeses, serà el rival que visitarà la nova Creu Alta aquest diumenge.
I si Miquillador ha guanyat els seus 2 primers partits com a tècnic del Sabadell per 1-0, Marc Nomen ho ha fet per 2-1 en els seus 2 primers compromisos al capdavant del filial. I més paral·lelismes contra el Sant Cugat. El gol de triomf va arribar en el descompte.
I fins i tot també va haver-hi una expulsió pel mig, però en aquest cas del rival, i aquesta superioritat la va aprofitar el Sabadell B per remuntar amb gols de José Enrique i Iván Bustamante, qui va desfermar l'eufòria, marcant en un servei de cantonada en el minut 92.
També ha sido un poco el cambio de planes. Al quedarse ellos con 10, hemos tenido que cambiar la formación, y yo creo que Sant Cugat también. hemos tenido que, bueno, he tenido que ser yo de extremo, luego me han puesto el lateral, hemos tenido que jugar con línea de cuatro, bueno, hemos cambiado los planes, pero al final hemos conseguido una victoria, sea la formación que sea, hay que conseguir tres puntos siempre y hoy lo hemos hecho aquí.
Un Sabadell B que encadena ara tres triomfs seguits, comptant l'aconseguit a l'última jornada del 2022 amb Gerard Bofill com a tècnic, mantenint-se en la setena posició del grup 2 de Primera Catalana. El filial del Centre d'Esports visitarà l'Igualada aquest pròxim cap de setmana.
Obrim el bloc poliesportiu del Notícies Vespre. La selecció espanyola d'handbol tanca la primera fase del Mundial de Polònia i Suècia d'aquí poc més d'una hora, amb el partit contra l'Iran. Amb l'equip ja no hi és el sabadellenc Ian Terrafeta després de lesionar-se una costella.
Una fissura té concretament el central del PUC, que ha hagut de dir adéu a la competició. Sí que hi és l'altre jugador de la ciutat present amb els hispanos, Dani Fernández, qui ha centrat totes les mirades en les últimes hores. Amb 5 gols en el triomf de dissabte contra Xile, va ser escollit el millor de l'enfrontament del dia que en debutava en una cita mundialista. Ara l'extrem confia en fer la plena de punts en aquesta primera fase.
Lo que espera el equipo es poder conseguir esos dos puntos que son igual de válidos que los que conseguimos ayer contra Chile. Viendo la main round que se prevé, es importante y vital poder conseguir ese pleno de victorias y ese pleno de puntos. Y esperamos que bueno, conseguir esas buenas sensaciones que vamos buscando a lo largo del torneo. Va a ser un partido duro, ellos también se juegan la vida. Así que no esperamos menos del rival.
A 9:15 del vespre comença el Tauron Arena de Cracòvia, aquest Espanya-Iran que tanca la fase preliminar. Veurem els rivals de la main round, per tot apunta que seran França, Eslovènia i una de les anfitriones, Polònia.
Tot això pel que fa al Mundial. Aquí a casa, el 2023 no ha pogut començar millor per als dos sèniors de l'OAR Gràcia. El femení, amb el triomf 27-30 a la pista del Levante Marni, ha retallat un punt amb el líder de plata, el Mislata.
L'OAR continua segon i amb 4 punts de marge respecte al tercer. Recordem que els dos primers fan fases, però la jornada de plata ens va deixar els empats del líder Mislata, el Mataró i la Roca, tots ells rivals directes. El lideratge, per tant, està ara a 2 punts i els perseguidors perden pistonada. Carol Carmona és l'entrenadora de l'equip.
És una lliga molt, molt complicada. Ja vaig dir al començament que tots els equips perdrien punts, que seria complicat cada partit, i així està sent. Sí que és veritat que queda moltíssim encara, queden molts partits complicats, molts desplaçaments, rivals forts que venen a casa, però nosaltres hem de pensar en partit, en treballar cada setmana, millorar les errades que hem comès i sobretot créixer com a equip i intentar que arribi al final de temporada i estar a la part alta de la classificació.
A la primera nacional masculina, l'OAR va tancar la primera volta amb una còmoda victòria 28-35 a la pista del Sant Martí Adrianenc i se situa amb 22 punts, empatat amb 4 equips més i a 2 dels llocs de les fases d'ascens. Guillem Correro va ser el màxim golejador dels graciencs amb 8 dianes.
Tot el que sigui apropar-se una mica més a les dues posicions de dalt genera a tots molta satisfacció i sí, la veritat que ara l'haver-hi el Sant Joan que va guanyar el Sant Cugat, doncs fa que ens apropem una miqueta més.
L'OAR masculí enceta aquest cap de setmana la segona volta de la Lliga a Bordils, mentre que el femení rebrà el carrer Bocaccio al Gavà.
Sergi Giral tanca la seva participació al Dakar Clàssic en 60a posició.
Una competició plena d'entrebancs pel copilot sabadellenc i el seu pilot Llorenç Fluxà, marcada per la volcada de la primera etapa. Tot i no poder repetir el podi de l'any passat ni tampoc cap victòria d'etapa, Giral ha pogut acabar amb la sensació d'haver-ne extret un aprenentatge positiu del seu segon Dakar.
Hem fet 7.000 quilòmetres i això que ens hem deixat de fer un dia, però content per la meva feina, me'n vaig content pel que he fet, perquè no he tingut errades, vull dir que això m'enorgulleix, i anar agafant experiència per si torno a venir en el futur, no?
L'any passat, recordem, Giral va ser el tercer de la seva categoria i sisè a la General de Clàssics.
I en waterpolo, els dos sèniors de l'Estrelpool Natació Sabadell han tancat la primera volta a les seves respectives divisions d'honor com a líders invictes.
11 partits i 11 victòries, a més amb dues golejades. El femení va superar 4-20 l'Atlètic Barceloneta a domicili i el masculí es va refer de la derrota a Dubrovnik entre setmana amb un 18-5 a Can Llong contra el Tenerife Echeide. La segona volta arrencarà amb un doble desplaçament, els de Quim Colet amb un duel Vallès-Rubí i les de David Palma amb un altre tràmit a la piscina del Boadilla madrileny.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 16 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a 8:00 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.